El 26 de setembre de 1983, Stanislav Petrov va salvar el món i ningú no ho va saber durant 20 anys. Petrov era l'oficial de guàrdia al centre de comandament de Serpukhov 15, l'encarregat de vigilar el sistema d'alerta primerenca soviètic. Just després de la mitjanit, les pantalles es van encendre amb la paraula que cap oficial no voldria veure mai: llançament. El sistema indicava que 5 míssils nord-americans es dirigien cap a la Unió Soviètica. El protocol era clar. Calia informar-ne immediatament els superiors. En pocs minuts, els dirigents soviètics haurien ordenat un contraatac en massa. Centenars de míssils nuclears haurien volat cap als Estats Units i Europa i la civilització, tal com la coneixem, s'hauria acabat abans de l'alba. Per sort, Petrov no va seguir el protocol.
Взрыв произошел на высоте 380 метров.
Per entendre com el món es pot acabar en tan sols 72 minuts, primer hem d'entendre com comencen a comptar aquests minuts. Imaginem un camp anònim de Corea del Nord. Un vehicle mòbil ix del refugi on s'amaga i avança fins a la posició de tir. Un míssil Hwasong Desert es comença a elevar i els motors s'encenen amb una flama que arriba als 3.000 graus centígrads. Ningú a terra, tret dels qui l'han disparat i dels qui han ordenat de disparar-lo, sap cap a on es dirigeix. Però, 400 quilòmetres per damunt de la Terra, hi ha alguna cosa que l'ha detectat. Aquesta cosa es diu SBIRS, Space Based Infrared System, o Sistema Infraroig Espacial. Es tracta d'una constel·lació de satèl·lits nord-americans en òrbites geoestacionàries i el·líptiques, dissenyats per a fer una sola cosa: detectar la calor dels míssils quan aquests s'activen. L'SBIRS no veu el míssil, en veu la calor que desprèn, una marca infraroja tan distintiva com una empremta digital, i la veu en 4 dècimes de segon. L'SBIRS sols és la primera baula d'una cadena que s'ha anat construint durant 70 anys, una cadena nascuda de la por. Quan la Unió Soviètica va detonar la primera bomba atòmica el 1949, els nord-americans van descobrir que els seus dos oceans ja no els protegien. Per primera vegada a la història, una potència estrangera podia devastar ciutats dels Estats Units sense enviar-hi ni un sol soldat. La pregunta aleshores esdevingué obsessiva. Com es pot saber quan venen míssils? Com es pot saber quan ha començat l'atac? D'entrada, la resposta va ser aquesta línia, la línia DIU, una cadena de radars, d'estacions de radar situades sobre l'Àrtic canadenc i sobre Groenlàndia, que havien de servir perquè si els bombarders soviètics intentaven travessar el Pol Nord, ser detectats el més ràpidament possible i tenir, per tant, guanyar unes poques hores d'avís. El problema és que els bombarders dels anys 50 i els actuals míssils són molt diferents. En aquell moment, un bombarder dels anys 50 podia trigar més de 10 hores a travessar el pol. En canvi, avui, un modern míssil balístic intercontinental té prou de temps, en 30 minuts o fins i tot menys, per fer-ho. I hi ha un problema afegit. D'aquests 30 minuts, només els primers 10 o 15 són útils per a prendre decisions. Després, simplement, ja és massa tard per respondre-hi. Avui el sistema d'alerta primerenca dels Estats Units i també de Rússia és una xarxa de capes múltiples que mai no dorm. La primera capa són els satèl·lits. L'SBIRS actual consisteix en 6 satèl·lits en òrbita geoestacionària a 36.000 km d'altitud, més sensors addicionals en òrbites el·líptiques que cobreixen les regions polars. Junts poden detectar llançaments de míssil en qualsevol lloc del planeta. Però els satèl·lits tenen limitacions. Poden dir-te que alguna cosa s'ha disparat, sí, però no poden dir-te amb precisió cap a on va. Per això hi ha la segona capa, els radars terrestres. A Pitufik, a Grenlàndia, hi ha un radar que vigila el corredor d'aproximació als Estats Units des de Rússia. N'hi ha un altre a Clear, a Alaska, i un altre a Philangales, al Regne Unit. I uns quants més, escampats per tot el món. Aquests radars fan allò que els satèl·lits no poden fer, seguir la trajectòria exacta d'un míssil i calcular on impactarà. El problema, però, és que un radar terrestre no pot veure un míssil fins que no creua l'horitzó, i això no passa fins que no han transcorregut uns quants minuts del llançament. Tot plegat comporta allò que els estrategs militars anomenen els minuts secs, un període de temps en què sabem que han disparat alguna cosa, però no sabem on anirà. I durant aquests minuts, algú ha de prendre decisions que podrien destruir la civilització. Les dades de l'SBIRS no van directament al president dels Estats Units. Primer passen per tot un seguit de filtres dissenyats per a evitar errors. A la base de la Força Espacial de Buckley, a Colorado, hi ha un equip que treballa les 24 hores del dia els 365 dies de l'any. La seva feina és rebre les dades dels satèl·lits i interpretar-les. Cada dia l'SBIRS detecta centenars d'esdeveniments tèrmics, incendis forestals, explosions de gas, llançament de coets espacials. La feina de Buckley és separar el soroll del senyal, és a dir, identificar què és perillós i què no. Però, quan el senyal és un míssil balístic intercontinental que s'envola d'un país considerat hòstil, aleshores no hi ha marge per a l'error. Una vegada confirmada una amenaça, la informació flueix simultàniament cap a tres centres de comandament. El primer és el Pentàgon, a Washington. A la ciutat de Washington és el cor del sistema de defensa nord-americà, l'indret on es coordina tota la resposta militar que es fa des d'aquell país. El segon és el NORTHCOM, el comandament del nord amb seu a Colorado Springs. És el Servei de la Defensa Continental responsable de protegir el territori dels Estats Units. I el tercer, potser el més important en la història que estem explicant, és l'Stratcom, el comandament estratègic amb seu a Nebraska. L'Stratcom és el comandament responsable de totes les forces nuclears dels Estats Units. Si alguna vegada, si mai, s'ha de prémer el botó nuclear, serà des d'allí que s'executarà l'ordre. Però l'Stratcom no pot prémer el botó tot sol. Només hi ha una persona autoritzada en tot el planeta per a llançar les armes nuclears dels Estats Units. I quan el satèl·lit SBIRS detecta un llançament a les 3 de la matinada, el més possible, el més normal, el més raonable, és que aquesta persona estigui dormint. El sistema de detecció ha fallat abans i cada vegada que ha fallat, tots hem estat a pocs segons de l'extinció. Tornem a aquella nit del setembre de 1983. Stanislav Petrov tenia 44 anys. Era enginyer de formació, no pas militar de carrera. I això potser el va salvar. Els militars de carrera segueixen ordres. Els enginyers qüestionen dades. A les 0:14 de la nit, hora de Moscou, el sistema OCO, l'equivalent soviètic de l'SBIRS, va detectar un míssil disparat des dels Estats Units. Poc després en va detectar un altre. I un altre. I un altre. fins a 5. A la pantalla tot eren pampallugues vermelles. Les alarmes sonaven. El protocol soviètic era inequívoc. En cas de detecció d'un atac nord-americà, calia informar-ne immediatament el comandament suprem perquè ordenés un contraatac. Però Petrov va dubtar. Si els nord-americans ens estan atacant de debò, va pensar ell, no estarien disparant 5 míssils. Ens estarien atacant amb tot. Decenes de míssils, centenars de míssils, milers de míssils. Un atac de 5 míssils simplement no té sentit. Era una suposició aquesta basada en la lògica. Els sensors li deien una altra cosa, però el seu cervell el feia pensar i deia quin sentit té que només ens ataquen amb 5 míssils. Per això va decidir no donar l'alerta i esperar. Simplement esperar a veure què passava. Si s'equivocava, Moscou seria un munt de cendra i runes només en 20 minuts i ell seria el traïdor que havia permès la destrucció de la pàtria soviètica. La qüestió, però, és que no es va equivocar. L'incident Petrov va passar en plena Guerra Freda, quan la tensió entre les superpotències era màxima. Però les alarmes falses no es van acabar amb la caiguda del mur de Berlín. El 25 de gener de 1995, científics noruecs i nord-americans van llançar un coet de recerca des de l'illa d'Andøya, al nord de Noruega. L'objectiu era estudiar l'aurora boreal. Era un projecte científic rutinari. El coet no duia cap càrrega militar i, seguint el protocol internacional, Noruega havia notificat a Rússia del llançament amb setmanes d'antelació. Però la notificació es va perdre. Quan els radars russos van detectar el coet, allò que van veure era un objecte que s'elevava des d'una zona per on naveguen sovint els submarins nord-americans seguint una trajectòria que podria ser consistent amb la d'un míssil Trident. Els míssils Trident són armes de primera salva. Són dissenyats per arribar ràpidament a l'objectiu i destruir els centres de comandament abans que l'enemic hi puga respondre. Un atac amb míssils Trident contra Moscou trigaria uns 15 minuts. A les 9:28 del matí, hora de Moscou, el president Boris Yeltsin va ser informat d'un possible atac nuclear nord-americà. Per primera i única vegada en la història, un president rus va activar el seu maletí nuclear, el Cheget. L'equivalent rus del futbol americà va ser obert davant de Yeltsin. Tenia 4 minuts per a decidir si llançava un contraatac o no. 4 minuts, mentre llegia dades en una pantalla, mentre assessors li parlaven a correcuita, mentre intentava processar la possibilitat que el món estigués a punt d'acabar, els radars continuaven seguint l'objecte. I llavors, l'objecte va començar a caure. No era un míssil. Era un coet científic que havia arribat al punt més alt de la trajectòria i ara queia al mar. Yeltsin va tancar el maletí. Tots som conscients avui que Boris Yeltsin tenia greus problemes d'alcoholisme i que la seva salut mental era molt fràgil. L'home que durant 4 minuts va tindre el poder de destruir la civilització humana tal com la coneixem, vés a saber en quines condicions estava. Però el sistema no incorporava aleshores cap mecanisme que tingués en compte aquesta variable, com tampoc l'incorpora ara per tenir en compte si qui té que apretar el botó, qui té que prémer aquest botó tan perillós, és Donald Trump. Les alarmes falses no sempre impliquen míssils reals. El 13 de gener de 2018, a les 8:07 del matí, més d'un milió de persones a Hawaii van rebre un missatge al telèfon que deia «Amenaça de míssil balístic entrant cap a Hawaii. Cerqueu refugi immediatament. No és un simulacre». Durant 38 minuts, un milió de persones van pensar que es moririen. Hi va haver pares que van deixar els seus fills a les clavegueres cercant qualsevol indret que pogués semblar un refugi. Molts conductors van abandonar els cotxes a l'autopista i van córrer cap als edificis. La gent va trucar als seus éssers estimats per acomiadar-se'n, i tot plegat perquè un treballador de l'agència d'emergències va prémer el botó equivocat durant un canvi de torn. L'incident de Hawaii no va implicar cap míssil real. No hi va haver cap moment en què el món estigués realment en perill, però va demostrar una cosa terrible: la facilitat amb què el pànic es pot escampar quan la gent creu que l'apocalipsi és imminent. I sobretot va demostrar una altra cosa: que els sistemes que haurien d'evitar aquesta mena d'errors són molt més fràgils que no pensem. Tots aquests incidents, per sort, van acabar bé. Però, així i tot, ens han ensenyat un problema fonamental. Els sistemes d'alerta primerenca són dissenyats per a detectar atacs, no per a distingir els atacs dels possibles errors. Quan un satèl·lit veu calor o quan un radar veu moviment, el sistema el que fa és assumir que es troba davant de la pitjor de les situacions imaginables, no mai davant d'un error. Perquè en la guerra nuclear, assumir que allò que veus podria ser un error et pot costar la vida si t'equivoques. Ara, hi ha un país que ara mateix fa que aquest problema siga especialment greu, i aquest país és Corea del Nord. D'ençà del 2022, Corea del Nord ha fet més de 100 proves de míssils no anunciades. No hi ha cap més país que ho faci, això. Quan Rússia prova un míssil, abans n'informa. Quan la Xina prova un míssil, n'informa. Quan els Estats Units proven un míssil, n'informen. Corea del Nord no avisa mai. I això significa que cada vegada que Pyongyang dispara un míssil, siga de prova o no, els sistemes d'alerta nord-americans i japonesos s'activen. I cada vegada, en cosa de segons, algú ha de decidir si és una prova o si és el començament de la Tercera Guerra Mundial. Normalment, les proves nord-coreanes segueixen patrons reconeixibles. Es llancen cap al mar del Japó o cap al Pacífic, passant per damunt del Japó. Els analistes han après a reconèixer aquestes trajectòries ràpidament. Però els míssils nord-coreans tenen prou abast com per arribar als Estats Units continentals. El Hwangsong 17, el míssil més gran del seu arsenal, teòricament podria arribar a qualsevol ciutat dels Estats Units. I, per tant, un dia, aquesta trajectòria podria ser diferent. Annie Jacobsen és una periodista nord-americana, guanyadora d'un Premi Pulitzer, molt coneguda pels seus treballs d'investigació, que ara acaba de publicar aquest llibre, Nuclear War Scenario. És un llibre impressionant, que ha entrat immediatament al top 10 dels millors llibres que he llegit en la meva vida. Es tracta de la reconstrucció minuciosa, minut a minut, gairebé segon a segon, d'allò que passaria si de sobte Corea del Nord ataqués amb un sol míssil nuclear dels Estats Units. El llibre és precís, és molt documentat, ha parlat amb tothom que podia informar militars, polítics, de com es comportaria cada actor important en un cas com aquest. Ha dedicat 20 anys a aconseguir les entrevistes que li són la base del llibre. I el llibre descriu, com mai ningú ho havia fet fins ara, descriu un procés que podria significar que en 72 minuts, no en 72 hores, no en 72 dies, en 72 minuts, tot allò que nosaltres coneguem, el món, tal com el coneguem, la vida humana, tot el que fem en el nostre dia a dia, simplement podria desaparèixer, engolit per una voràgine de foc i explosions. Hi haurà qui considere que és una exageració. No ho és. Hi haurà qui pensarà que és apocalíptic i que segurament això no té per què passar. És possible que no passi. Però ignorar la realitat, això els periodistes ho sabem perfectament, només et fa ignorant. Que aquesta possibilitat és real, és així, que està sobre la taula, és així, i Annie Jacobsen la descriu amb tant de detall que a VilaWeb hem pensat que calia explicar-ho, que calia fer avinent a la gent de que aquesta és una possibilitat real que s'obre davant de nosaltres. Aquest podcast, els 5 capítols d'aquest podcast que poden començar a veure ja, està basat completament en el que ella explica en el seu llibre. Imaginem-ho, doncs. És de nit a Corea del Nord. En un camp anònim s'obre una plataforma de llançament. A la ciutat de Washington són les 3 de la matinada. El president dorm, el congrés és buit, la ciutat és silenciosa i al Pentàgon només hi queda un grup petit de gent fent guàrdia. El Quantum 17 s'activa. 55 tones de combustible sòlid comencen a cremar. La flama és tan brillant que si algú la mirés directament de pocs centenars de metres d'estant, quedaria sec. Des de l'espai, és encara més visible. L'Esbirs detecta la signatura infraroja. Un dels satèl·lits en òrbita geoestacionària registra un esdeveniment tèrmic a les coordenades aproximades de Corea del Nord. Passen 3 segons. Les dades arriben a Buckley. El processament terrestre comença a analitzar-les. Passen 6 segons. Confirmat. És un llançament de míssil balístic. La mida del deixant és coincident i la direcció és cap als Estats Units. Les alarmes comencen a sonar. Però així és on el sistema mostra les limitacions. L'Esbirs ha detectat el llançament. Ha calculat una trajectòria general del míssil, però per a saber-ne l'objectiu exacte, pot ser Nova York, pot ser Washington, pot ser Chicago, cal que els radars terrestres el capten. I els radars terrestres no poden veure res que siga per sota de l'horitzó. Durant els primers minuts de vol, el míssil encara s'eleva. Guanya altitud i accelera, però no ha eixit de l'ombra de la curvatura terrestre. Els radars de Pitufik o de Clear no el veuran fins d'ací a 8 minuts. I això vol dir 8 minuts d'incertesa. 8 minuts durant els quals els analistes només poden fer suposicions basades en dades parcials. Pot ser només és una prova que ha anat en una direcció inesperada. Pot ser algú a Pyongyang ha comès un error de càlcul. Pot ser el míssil canviarà de rumb en qualsevol moment. No hi ha manera de saber-ho. Però durant aquests 8 minuts, el sistema ha de funcionar com si l'atac fos real. Al Pentàgon, oficials que fa 5 minuts estaven mig adormits, ara es comuniquen a correcuita. Els protocols que han assajat centenars de vegades ara s'executen de debò. Al Northcom es preparen els sistemes d'intercepció. Si el míssil és real, caldrà intentar abatre'l. I a l'Stratcom, a Nebraska, comença un procés encara més urgent. Perquè, si és un atac real, caldrà respondre-hi. I per respondre-hi, cal despertar l'única persona que pot autoritzar l'ús d'armes nuclears, el president dels Estats Units.
Són només 4 dècimes de segon. Aquest és el temps que passa entre el silenci i la rutina avorrida del dia a dia en un centre militar qualsevol i el caos general, el pòrtic de l'aniquilació de la humanitat. 70 anys d'enginyeria i milers de milions invertits han creat un sistema que és capaç de detectar l'apocalipsi amb una precisió extraordinària. Però el gran problema és que aquesta precisió no només no ens ha donat més temps per prevenir el que pugui passar, sinó que ens n'ha restat. Ara, quan un míssil s'encén en qualsevol indret del planeta, ho sabem, ho saben ells, en menys d'un segon. En qüestió, en una fracció només de segon. Però tot allò que passa després, les alarmes, les trucades, les decisions, els nervis, el contraatac, tot això s'ha de comprimir en molt pocs minuts.
En la seva època, Stanislav Petrov va tenir uns quants minuts per a pensar, per a reflexionar i per a fer una aposta que es va revelar com a bona. Els oficials moderns només tenen segons. I hi ha una pregunta que ningú vol fer-se perquè la resposta és massa òbvia. Què passa quan no hi ha temps per pensar?
El telèfon sona a la Casa Blanca. Són les 3:05 de la matinada. El president dels Estats Units acaba de ser despertat. Ara té 6 minuts per a decidir el destí del món. Per a decidir si quan acabe el dia la humanitat continuarà existint o no. 6 minuts.